l'Info Migdia.
Informatiu d'avui dijous 14 de desembre. Bon dia, Andrea.
Bon dia.
Avancem continguts en titulars. Doncs després de 5 mesos d'aturades, els examinadors de trànsit han desconvocat finalment la vaga en veure la possibilitat que les seves reivindicacions salarials siguin recollides als pressupostos generals de l'Estat. Els partits de l'oposició han esmenat el projecte de pressupostos i ara està en mans la decisió del govern del Partit Popular.
Tot i que cal que els pressupostos finalment es tramitin amb l'esmena incorporada, els examinadors han desconvocat la vaga que ha impedit fer en els últims mesos 120.000 proves de conduir pràctiques. Sabrem què n'opinen des de les autoescoles de Calella.
I l'Ajuntament de Calella, que té l'objectiu de millorar els equipaments de la sala Mozart, per això 80.000 euros d'inversions del pressupost del 2018 seran per arranjar el teulat i el fals sostre.
De cara al 2019 destinaran 111.000 euros, en aquest cas, per l'equipament escènic. També esperen rebre subvencions a la Diputació de Barcelona per completar aquesta reforma.
Una família de Malgrat de Mar ha posat en marxa la campanya Bufa la bombolla, que també ha arribat a Calella. Venen pots de bombolles de sabó per recaptar fons i contribuir en la investigació de les immunodeficiències primàries, que és la malaltia que té la seva filla, la Martina, de 7 anys.
Són els nens bombolla que necessiten una protecció especial per prevenir-se del contagi d'infeccions, i de quina és la idea de la campanya, amb la qual ja han recaptat en un mes 3.720 euros. En parlarem amb la Núria Tomàs, mare de la Martina.
Ahir es va celebrar l'acte de campanya de Junts per Catalunya a Calella. Va comptar amb la presència de l'exdelegat de la Generalitat a Madrid, Ferran Mascarell, l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, i un dels portaveus de la llista del president aquí a la ciutat, Josep Puig.
També es va projectar, com ja és habitual, un vídeo de Carles Puigdemont demanant el vot dels ciutadans.
I encara s'és a temps d'apuntar-se al sopar per la Marató, que es farà aquest dissabte a l'Hotel Santa Mònica.
Últimes hores per comprar tiquets i assistir a una de les activitats clàssiques de Calella amb la Marató, que per aquesta tarda ha programat una conferència sobre les malalties infeccioses.
Doncs comencem acord per desconvocar la vaga dels examinadors de trànsit després de 5 mesos d'aturades i negociacions fins ara fallides. El detonant va ser que els grups de l'oposició al Congrés van acordar esmenar el projecte de pressupostos generals del 2018 perquè incloguin la partida que dona resposta a la principal reivindicació econòmica del col·lectiu, un complement específic de 250 euros en 14 pagues. Ara haurà de ser el govern del Partit Popular qui tramiti els pressupostos amb aquest esmena.
L'anunci de la desconvocatòria de vaga es feia ahir, però amb reserves. El president del Sindicat d'Examinadors va advertir que s'estarà atent a com es fa finalment la tramitació dels pressupostos de l'Estat. Va dir que el compromís serà definitiu quan l'increment salarial es vegi reflectit a les nòmines. Una de les professores de l'autoescola Calpin, Merche Ruiz, ha valorat positivament que Sextra hagi decidit desconvocar la vaga, però lamenta que no es podrà recuperar la normalitat fins aquí un parell de mesos. També ha avisat que si en els pressupostos no s'aprova de forma definitiva el complement salarial, els examinadors tornaran a convocar aturades.
Ho valorem positivament per un costat, perquè podrem començar a treballar amb una mica de normalitat, esperant poder tornar a la normalitat absoluta en un parell tres de mesos. El que passa és que, bueno, com han declarat l'associació de Sextra, el conflicte no s'ha acabat, perquè s'ha signat que la vaga es convoqués, perquè hi ha un acord entre els partits polítics, excepte el PP, que no ho ha volgut signar, perquè se'ls faci un complement salarial en els pressupostos que s'aprovaran, se suposa que el juny o el juliol. Clar, estem una mica en funció de que això s'aprovi d'una manera correcta per als examinadors, si no tornaran a convocar paros. Però en principi, de moment, ho valorem positivament.
Tot i que el sindicat majoritari ha desconvocat la vaga, la UGT ho decidirà aquest dissabte. Ruiz ha explicat que encara que continuïn amb les aturades, a Catalunya no tindria un gran efecte.
L'han desconvocat a Sextra, que és l'associació espanyola. Llavors hi ha un sindicat aquí a Catalunya, que és la UGT, i aquests de dissabte han de votar si desconvoquen ells. El que passa que aquí la sort que tenim és que aquest sindicat és molt minoritari, però aquests continuen amb la posició de la vaga, eh? I aquests continuen i votaran dissabte si ells també la desconvoquen o no, però en principi ells continuen de vaga, encara que tot i això doncs poder aquí ens afecta molt mínimament perquè hi ha molt pocs afiliats a aquest sindicat, però encara queda algun.
El conflicte ha suposat la realització de 65 dies de vaga, 3 per setmana, des del 19 de juny passat. Això ha provocat l'ajornament de més de 210.000 exàmens pràctics del carnet de conduir i pèrdues milionàries per les autoescoles.
Més coses. L'Ajuntament de Calella destinarà una partida de 80.000 euros del pressupost de l'exercici de l'any que ve per arreglar el fals sostre i també la teulada de la sala Mozart. Des del consistori esperen rebre una subvenció per part de la Diputació de 50.000 euros que sumaran a la partida municipal i que complementarà les reformes a l'antic cinema.
Així ho ha confirmat el tinent d'alcaldia de Recursos Interns i Territori, Jordi Sitjà.
Bé, nosaltres en el pressupost del 2018 hem posat aquesta partida pressupostària d'inversions amb l'objectiu de, bàsicament, poder arranjar doncs, el teulat i el fals sostre. El que hem fet també per això, comptant amb aquests 80.000 que seran ja de protecció municipal, és presentar-nos a un programa complementari de reforma i millora d'equipaments locals que treu la Diputació de Barcelona pels exercicis 2018 i 2019, justament per aquest equipament de Can Salom demanar una subvenció addicional de 50.000 euros que en cas d'obtenir-la pues, sumaria la capacitat de reforma que anem a fer aquí. O sigui, serien els nostres 80 més 50, 130.000.
De cara al 2019 també es vol millorar l'equipament escènic. Sitjà ha explicat que hi destinaran un pressupost de 111.000 euros, que tornaran a demanar 50.000, el màxim permès a la Diputació amb aquest objectiu.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
En l'última sessió del ple municipal i en el marc del debat sobre el projecte de pressupost pel 2018 ens va cridar l'atenció un dels fragments de la intervenció del regidor d'Iniciativa per Catalunya Verds, Sebastián Tejada, i reprodueixo textualment les seves paraules, va dir que mostrava la seva preocupació per l'excessiva rotació de policies municipals. Sabem, va dir, que no és fàcil gestionar aquest cos, que és una situació habitual en altres municipis, però també va dir que la demanda temporal que tenim aquí a la ciutat afavoreix aquesta rotació. Però atenció, després va dir que s'ha de fer tot el possible per evitar tenir policia sense la preparació adequada patrullant pels nostres carrers. Bon dia, Sebastián Tejada.
Bon dia, Dolors.
A què es referia exactament quan parlava de rotació excessiva i del fet de tenir policies patrullant pel carrer sense la preparació adequada?
Bé, rotació elevada. Això vol dir, bé, nosaltres tenim aproximadament uns 40 agents, aproximadament més els caporals, els sergents, el subinspector i l'inspector. Doncs bé, aquest cos de policia no està format permanentment per la mateixa quantitat per les mateixes persones. Hi ha una certa quantitat de policies que treballen una temporada a Calella i que després marxen. Són policies que venen aquí en comissió de serveis, poden estar un any, prorrogar-ho fins a dos anys, però sovint marxen abans de que passi aquest temps buscant llocs o destins més atractius per ells. Nosaltres pensem que hi ha una rotació excessiva, que potser Calella no és una ciutat especialment atractiva, segurament hi ha temporades on el treball és feixuc i complicat i hi ha molta pressió, i això no la fa massa atractiva. Nosaltres, senzillament, ens crida l'atenció aquesta mobilitat. És evident que hi ha policies que volen venir a Calella, però no resisteixen, en general no resisteixen massa temps i marxen. Això ens preocupa, però no volem dir que Calella sigui un mal destí. Senzillament que hi ha massa mobilitat, que el que és interessant és que els policies s'arrelin, que coneguin bé la ciutat, el territori i que acabin ser, per tant, més productius. I el que suggerim és que el cap de la policia o el tinent d'alcalde responsable doncs, avaluïn, que imagino que ho fan, perquè passa això i si es pot millorar d'alguna manera. Jo, evidentment, ja vaig dir que no era una qüestió fàcil, però és una qüestió d'avaluar perquè ens interessa tenir una policia estable que conegui la gent, que conegui el territori que per tant pugui fer una feina productiva i bona. En relació a allò que vaig dir de policies no formats, em referia als policies auxiliars. Un ajuntament com el nostre, que té una variació de la població molt important, té la possibilitat legal de contractar policies municipals que no tenen la formació bàsica del policia municipal, que reben un curs accelerat, i que per la ciutat patrullen sempre sense armes i acompanyats per un policia veterà. Evidentment tenen una certa habilitació, però no són policies en un sentit integral del terme. Aquí hem arribat a tenir aquest estiu fins a 12 policies auxiliars. Un policia auxiliar t'ajuda, et soluciona una certa part de problemes, però tampoc garanteix que pugui fer la feina d'un policia complet. És a dir, també tornem a tenir una situació de baixa productivitat. És a dir, per un costat no pot anar sol, perquè no pot fer totes les feines d'un policia municipal normal, i per altre costat ha d'anar acompanyat. És a dir, es deixen de fer coses per no tenir un policia absolutament format, un policia municipal absolutament format. Per tant, és un altre tema a revisar, que torno a dir que no és fàcil, perquè tenim puntes de treball i no és fàcil aconseguir policies municipals amb tota la formació i tota l'experiència que es caldrien. Senzillament, el que volia transmetre és la inquietud del nostre grup per aquests temes. Necessitem policies arrelats, policies ben formats i una policia productiva. Per tant, aconseguir reduir la presència de policies auxiliars i aconseguir reduir la rotació elevada de la nostra policia municipal ha de ser un objectiu important. Jo estic segur que tant l'inspector com el tinent d'alcalde responsable ho fan i es preocupen. Senzillament nosaltres volem empènyer en aquest sentit i, per tant, en el moment de parlar de la plantilla de personal de l'Ajuntament, vam voler referir a això.
N'estarem pendents. Sebastián Tejada, regidor portaveu del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, gràcies per ser avui a l'Info Migdia.
Molt bé, Dolors. Moltes gràcies. Que tingueu un bon dia.
Bon dia. Una i 42 minuts, obrim bloc electoral de cara als comicis del 21 de desembre. L'exdelegat de la Generalitat a Madrid, Ferran Mascarell, va participar en l'acte central de la campanya de Junts per Catalunya aquí a Calella. Mascarell va explicar ahir en la seva intervenció que Madrid és la ciutat més rica d'Espanya, amb una renda d'entre 8.000 i 9.000 euros superior a la mitjana catalana, però que també, Andrea, és la ciutat més profundament desigual del país.
Mascarell va afegir que al darrere d'aquesta ciutat rica però desigual hi ha un projecte d'estat que consisteix essencialment en buidar Espanya en benefici del capitalisme madrileny i de l'èlit que comanda la política espanyola. Abans de participar en l'acte vam poder parlar amb Ferran Mascarell. Escoltem ara la conversa.
Parlem amb Ferran Mascarell, número 26 de la llista per Barcelona, de Junts per Catalunya. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
En el seu programa electoral diuen que volen restaurar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que aquestes eleccions són per restaurar la democràcia i que impulsar qualsevol altre candidat seria ratificar l'article 155. També ho creuen en el cas de que surtin alguns dels partits independentistes, que surti Esquerra Republicana o la CUP?
Bé, home, hi ha una cosa que em sembla que tots estem d'acord, tots els que estem en el costat del sobiranisme. Aquestes eleccions es van convocar justament per desmuntar el govern legítim. El govern legítim de Catalunya, el seu president, el seu vicepresident, és el que és. Aquest govern no ha convocat, que és qui tenia la potestat de fer-ho, no és qui ha convocat aquestes eleccions. Per tant, el més lògic, el que sembla més natural, des del punt de vista democràtic, és restituir aquell govern que és el legítim a Catalunya. Una altra cosa és com després, jo crec que això es farà ben fet, com després, en funció dels propis resultats que s'hagin produït, la pròpia lògica de la unitat a Catalunya, prendrà nota d'aquests resultats, no? Però inicialment jo crec que sí, el que s'ha d'expressar és que aquest tall imposat no és un tall acceptat per la societat catalana, per cap dels que estan al costat del sobiranisme.
Vostès volen restituir el govern que hi havia a la Generalitat, per tant, els consellers que hi havia de Junts pel Sí, de la candidatura que conformaven el PDeCAT i Esquerra Republicana, que ocupaven els llocs de la Generalitat, tornaran a ser escollits o estaria format només per membres del PDeCAT, de Junts per Catalunya, en aquest cas?
No, jo crec que en aquest nivell de detall no s'hi ha entrat, però la reflexió que feia abans sobre la restitució per mi és vàlida pel propi govern, no? Una altra cosa, sempre es pot fer una crisi de govern, però s'ha de fer des de qui té la legitimitat per fer-la, no? I per tant, diguem-ne que d'opcions n'hi ha diverses, però el principi fonamental és el que jo deia. Aquestes eleccions s'han convocat de manera il·legítima amb l'aplicació d'un 155 que no està ni en la pròpia llei espanyola tal com s'està aplicant, no respon a la lògica de la Constitució i, per tant, no hem de fer cas a cap d'aquestes hipòtesis que es poden plantejar a partir del que ens diuen la gent del 155. És el contrari, restituir govern, restituir president, i a partir d'aquí, doncs, ja el sobiranisme ja trobarà les maneres d'expressar el que hagi pogut sortir de les eleccions. Però aquest principi ha de ser inequívoc.
Una altra de les seves promeses en el seu programa electoral és posar fi a l'aplicació de l'article 155 i la intervenció financera de la Generalitat, també l'ocupació policial espanyola a Catalunya, però aquestes mesures han estat conseqüència de la voluntat de construcció de la República i volen, vostès reiteren aquesta construcció de la República, la porten en el seu programa. Per tant, unes mesures que les han portat el govern espanyol, vostès els hi poden posar fi?
Algunes de les coses que s'estan aplicant no tenen que veure amb el 155, ja s'aplicaven abans, no? El govern de Catalunya ha tingut dificultats amb les polítiques a partir, doncs, justament del mal finançament que s'està produint des de fa ja anys, no? Per tant, el 155 és l'expressió suprema d'una manera d'entendre l'autonomia i d'entendre la pròpia relació de l'Estat amb Catalunya. Per tant, bé, tot el que es proposa en un programa sempre és una aspiració, és una voluntat, i al darrere d'aquesta voluntat, doncs, hi ha la força de la gent i la força dels vots. Per tant, és clar, si només féssim allò que ens permeten aquestes autoritats autoritàries que tenim, estaríem gairebé en l'any, jo diria que abans de l'any 77, no? Per tant, sí, és clar que hi ha una aspiració i aquesta és la que hem de tractar de que s'acompleixi, no?
Moltes gràcies, Ferran Mascarell, número 26 de Junts per Catalunya.
Molt amable, gràcies.
Bufa la bombolla és el nom de la campanya de col·laboració amb la Barcelona Pitt Foundation, que treballa aquesta fundació per la difusió, la recerca i la investigació de les immunodeficiències primàries. Recapten diners a través de la venda de pots de bombolles de sabó, i això de fet té una explicació, perquè els nens i les nenes que pateixen aquest tipus de malalties estan molt exposats a patir infeccions de gravetat diversa i és molt important protegir-los. Doncs per això se'ls coneixen com a nens i nenes bombolla, i d'aquí la campanya Bufa la bombolla. L'han posat en marxa els pares de la Martina, una nena de 7 anys de Malgrat de Mar, que se li va diagnosticar la patologia ja fa uns quants anys, i avui aquí als estudis de Ràdio Calella Televisió ens acompanya avui la Núria, la seva mare. Bon dia, Núria.
Bon dia.
Què són les immunodeficiències primàries? Comencem per això, que és per posar-nos una mica en context, Núria.
Les immunodeficiències són un tipus de malalties que afecten el sistema immunitari, tot el que és el sistema de les defenses. I llavors, com molt bé has dit, de les malalties, hi ha de molts tipus, uh-huh, d'aquests tipus d'aquestes malalties, n'hi ha que estan catalogades i n'hi ha que no, i la més greu de totes és la dels nens bombolla, que són aquests nens que quan neixen tenen el nivell de defenses molt baix i llavors són molt vulnerables a l'hora de tenir un virus i que se'ls posi en perill la seva vida, no?
Uh-huh. Aquest seria el cas de la Martina.
No seria ben bé, perquè uh-huh, la Martina fins als 4 anys no li van diagnosticar, perquè la seva immunodeficiència va vinculada amb una altra malaltia, uh-huh, d'aquestes minoritàries, i per això van tardar una miqueta més a veure. Llavors ella sí que va fer una vida més o menys normal, perquè no es va diagnosticar, però quan la van diagnosticar ens van dir, doncs, que li havien de fer un trasplant de moll de l'os. I llavors en aquí sí que se'ns va canviar la vida, perquè la immunodeficiència de la Martina, havíem de tenir cura i vigilar una miqueta amb el seu dia a dia, però feia una vida més o menys normal. Però després del trasplant de moll de l'os sí que realment hem entrat a viure en una bombolla del qual encara no hem sortit.
Per vosaltres ha suposat un canvi en les dinàmiques familiars. Quin és ara el vostre dia a dia i què és amb el que pareu molta atenció? Ara estem en època d'hivern, hi ha molts constipats, corre la grip, no sé si és una de les èpoques més crítiques que podeu viure vosaltres, per exemple.
Sí, perquè és això, ara la Martina no pot anar a l'escola, uh-huh, entenem que en el cas de la Martina, doncs, quan el seu sistema immunitari estigui funcionant correctament, doncs és on serà com l'última pantalla de tot aquest procés, no? I sí, les cures que hem de tenir és bàsicament això, que ningú que estigui amb símptomes ni una mica malalt s'acosti a la Martina. A l'època del bon temps, com que fas molta més vida a l'aire lliure, uh-huh, doncs tenim molt més marge, no? Perquè a l'aire lliure no hi ha tan gran perill de contagi, però ara que ja tothom comença a tenir passes de panxa i passes de grips i de refredats i que també estem més tancats, doncs clar, el risc de contagi és molt alt. Llavors a casa hem de tenir molta cura de que qui entra està super sa i davant del dubte no ve a casa.
Sí, de fet, ens hagués encantat que la Martina ens hagués pogut acompanyar avui aquí, però sí que és veritat que la redacció, doncs vaja, esternuts i mocs en corren molt aquests dies i ha sigut doncs aconsellable que no ens acompanyés, però vaja, Bufa la bombolla és aquesta campanya que vosaltres poseu en marxa, oi Núria, tu i en Pep, per recaptar diners, per col·laborar amb la Barcelona Pit Foundation. Com arribeu a ells?
Arribem a ells doncs, perquè són part de l'equip mèdic que ha diagnosticat a la Martina i que tracta a la Martina en l'actualitat. No? La Martina té molts especialistes per la seva complicació, però són l'equip d'immunodeficiències, de la unitat d'immunodeficiències primàries de la Vall d'Hebron.
Que és on esteu vosaltres
que
ara.
Que és on estem, sí. Uh-huh. I llavors aquest equip tenen aquesta fundació que la dediquen a fer difusió i investigació i recerca sobre aquest tipus de malalties. I per què ens va fer il·lusió col·laborar? Doncs perquè en el nostre cas veiem aquest tipus de malalties són malalties minoritàries, és a dir, que la gent, si no et toca o no et toca de prop, no es coneixen, i és superimportant, perquè en el nostre cas, si la Martina l'haguessin diagnosticat abans, doncs segurament el procés hagués sigut un altre. I vam estar molt de temps preguntant, buscant, li van fer moltes proves, i ningú va caure en què tenia la Martina, fins que, quan ho vam saber, doncs van haver-hi diferents tipus de tractaments, però que és molt important la recerca i la investigació per al diagnòstic i després per la qualitat de vida d'aquests pacients que tenen, no? Vull dir, és bàsic poder investigar i fer recerca sobre aquest tipus de malalties per curar-se o poder millorar la seva qualitat de vida.
Núria, quan vau posar en marxa aquest Bufa la bombolla?
Doncs fa un mes, o sigui, posar en marxa fa un mes. Començaria a pensar i a donar-hi voltes. Feia temps que teníem ganes de fer alguna cosa, però no sabíem què. També el dia a dia se'ns menja, la Martina... Bueno, amb la Martina passem moltes hores a l'hospital i tampoc no donàvem més de nosaltres, però ara... Aquest mes de setembre, entre amics i amigues, de dir, ostres, va, fem alguna cosa, hauríem de fer alguna cosa, què fem? Bueno, allò vam començar a pensar, idees, i va sortir, bé, relacionat amb el tema dels nens bombolla, doncs bombolles de sabó. De seguida vam parlar amb en Pere Soler, que és el cap de les immunodeficiències primàries d'allà de la Vall d'Hebron. Escolta, Pere, que hem pensat en fer això, endavant, tireu endavant. I llavors, bé, això amb amics, doncs vam començar a dissenyar la campanya, els amics de l'Ala Quinda van fer aquestes il·lustracions tan boniques que presenten el pot de bombolles, en Pep, que és dissenyador, doncs va fer el disseny. Bueno, allò una mica fent xarxa, els amics i família ens ajuden a etiquetar, perquè ara tot just ho estem etiquetant nosaltres, home, per reduir costos, i llavors... Va ser com començar a fer difusió i la gent començar a fer comandes, i estem molt contents perquè portem més de 3.000 pots venuts.
La bombolla ha explotat.
La bombolla està que vola, i estem molt contents perquè a través d'això doncs, la gent coneix una mica la malaltia, sap pues, què li passa o què li ha passat a la Martina.
També coneixen la Fundació.
Coneixen la feina que fan i la importància de la recerca, que és el que estem dient nosaltres, no? De sempre, de que, i tu, bueno, la gent que ens coneix ho sabeu, que bueno, tot el temps que no saps què passa i que passa alguna cosa i ningú sap què dir-te, doncs és molt angoixant. Uh-huh. I quan algú et diu, és això, i la cura és aquesta, o el tractament és aquest, doncs és un descans molt important.
Està en bones mans.
Sí, creiem que sí.
Heu començat a vendre aquestes pots de bombolles a Malgrat, però també heu arribat a Girona, anireu a Sabadell... I a Calella també. Que bé, com ho pot fer la gent? Comprant aquests pots, que són d'aquestes bombolles de sabó fantàstiques i que bueno, fan molta màgia pels petits, 2 euros cada pot.
Val 2 euros cada pot. Aquest pot té un cost, que són 32 cèntims, llavors la resta va tot a la Pit Foundation. Ara mateix, a la pàgina web, en el bufalabombolla.org, podeu consultar tots els llocs i espais de Malgrat, Calella, Sabadell, Girona, Castellà de Nuc, que s'han ofert. Tot això és a través d'amics que tenim en aquests llocs, i ens han dit, jo poso un lloc, o jo conec aquesta botiga. També tenim un correu en aquesta web, que si algú vol fer-se distribuïdor d'aquest producte, doncs es posa en contacte amb nosaltres i ho farem arribar i li explicarem com.
Pel moment porteu recaptats poc més de 3.700 euros. Esperem que pugi molt aquesta suma després que hagueu vingut a explicar aquesta campanya aquí a Ràdio Calella Televisió. Molta sort.
Gràcies.
Núria, un petó ben especial a la Martina i també a tota la família.
Moltes gràcies a vosaltres.
107.9 FM. Taller Lluís Martí, el lloc on trobar el teu cotxe. Digues quin cotxe vols i nosaltres te'l trobem al millor preu. Taller Lluís Martí, més de 50 anys al servei de conductors i conductores i a més de la mecànica, planxa i pintura. Un servei total del Taller Lluís Martí. Reparació i venda de vehicles, nous i ocasió. Som Taller Multimarca, carrer Indústria 123-125, Calella.
Quan arriba el Nadal, Botànic Floristes, on plantes i flors es transformen en creatius elements de decoració i de regal. Botànic Floristes, tot un univers d'elements decoratius creats amb imaginació, a partir de la bellesa natural de la fusta, de les plantes i de les flors. Deixa't emocionar per la màgia del Nadal amb la decoració nadalenca i articles de regal de Botànic Floristes. Botànic Floristes, Passeig d'Europa 31-37, Pineda de Mar. També pots visitar i fer les teves compres a botanicgroup.com. Quan arriba el Nadal, Botànic Floristes.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Aquest diumenge és el dia de la Marató de TV3. Durant tot el mes aquí a la ciutat s'ha embolcat amb les activitats per recaptar fons per les malalties infeccioses. Una d'elles serà a l'Hotel Santa Mònica, el sopar per la Marató, que de fet és un dels actes que es fan anualment. Se celebrarà aquest dissabte, és un dels puntals de Calella per la Marató. Andrea.
Parlem ara amb Miquel Martí, un dels organitzadors de Calella amb la Marató. Bon dia.
Bon dia.
Encara hi ha temps per apuntar-se a aquest sopar?
Bueno, encara hi ha temps perquè ja tenia d'haver tancat les llistes ja, el que passa que som molt poqueta gent i m'agradaria pues, que poguessin ser més. Normalment hem sigut entre 130 i 170 persones i aquest any no arribem al centenar. Vull dir, m'agradaria molt poder aconseguir una miqueta més de fòrum perquè creiem que és una causa molt, molt bona.
Tancareu la venda de tiquets aquest vespre, Miquel? A on es pot anar encara?
Aguantarem fins a l'últim moment perquè hi havia reservat una quantitat de sopars perquè tenia que tancar amb el catering, vale? I m'he arriesgat a tancar un límit. Després trucaré en els punts de venda, en aquest cas és la Can Camps, la carnisseria Can Camps, en Ramon Villaret al carrer Eglésia, la Concepció Jaume a la plaça Catalunya i jo mateix al nostre garatge. Són els punts on podem aconseguir els tiquets encara.
Direm que estirem...
el preu és de 17 euros.
Direm que estirem encara tota aquesta tarda per comprar tiquets?
Sí,
o una mica més.
Sí, aviam, podem estirar una miqueta més fins que jo ara aquesta tarda trucaré als companys durant el dia i bé, podeu vendre fins aquí. Perquè, esclar, jo he demanat un càtering perquè em feia por estirar més que després, aviam, tot el que volem fer, que és guanyar diners, no els perdem en fer una quantitat i que després no vingui la gent.
17 euros per assistir a aquest sopar. Animem a tothom que ens estigui escoltant ara mateix a apuntar-s'hi, a venir als punts de venda de tiquets i ser dissabte en aquest sopar. Que teniu alguna... Ràpidament, Miquel, alguna sorpresa preparada?
Sí, tenim una sorpresa que no estava prevista, que és unes noies que es volen promocionar amb uns balls diferents del que se fa vulgarment, vale? I en principi després hem pogut aconseguir un quadre d'un artista d'aquí a Calella, que crec que és un artista que està creixent molt i crec que és el posem dintre dels sortejos i farem un sorteig exclusivament per aquest quadre que crec que se val la pena. A part de dir-vos això, doncs penseu que també hi ha l'endensament de globus de l'ANC, que també encara estan manquent tiquets per al tema dels estels d'aquests voladors, o no sé com els diuen.
Sí, i vale, moltes altres activitats que hi ha.
Moltes altres activitats, que demà estem a Minerva, Sari Cruz, estan fent coses, i el diumenge penseu que hi ha moltes activitats a la plaça Catalunya i després a la plaça de l'Església.
Ho hem dit, Miquel, moltíssimes gràcies. Estem pràcticament fora de temps, feta la crida perquè tota gent que pugui s'apunti al sopar de dissabte. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I alguna cosa més a dir, no, Andrea, sobre
doncs
això?
Doncs sí, perquè recordem també que aquesta tarda es farà la conferència sobre passat, present i futur de les infeccions. Serà la cooperativa L'Amistat a 8:45.
Queda dit, acabem l'informatiu amb el temps. Gràcies, Andrea, fins demà.
Fins demà.
Quim Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Avui tindrem una nova jornada com ahir, en presència de núvols alts i mitjans, però en conjunt amb un temps força tranquil i, per suposat, sense precipitacions. Amb aquest garbí aponentat que continuarà bufant i que mantindrà les temperatures relativament suaus, cos per el que és l'època de l'any. Pel que fa a demà, però, tindrem un nou canvi de temps, un divendres, amb l'arribada d'una línia frontal que farà baixar les temperatures i això, juntament amb l'arribada també d'aire fred a les capes mitjanes de l'atmosfera al llarg de la tarda, podrà afavorir algun xàfec o fins i tot alguna petita tronada a últimes hores del dia. En tot cas, seran fenòmens aïllats i poc importants.
Acabem, trepitgem les notícies en xarxa. Us deixem ara amb elles. Nosaltres hi tornem demà. Adéu-siau.